coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme y volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para.
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Adelántate y reserva ya tu gran viaje con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías?
¿Sabes qué pasa cuando se anuncia un invierno suave pero ya vas por el quinto tren de borrascas y se avecina una ola de frío polar que podría congelar hasta a la mismísima Filomena? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Oye, este fin de quedamos, ¿no? Y me encargo yo del vino, que ya estoy en El Corte Inglés. Y en su bodega siempre me recomiendan los mejores, ¿eh? Mira, un frichante para el aperitivo, godello para el marisco y un reserva para el asado. Ah, y para los postres un buen cava, que habrá que brindar, ¿no? Sí, y un licor para la sobremesa.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Ser Catalunya. La força de la conversa.
Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.
Hora L, Catalunya Central, Eli Pagant.
Hola, què tal? Com estan? Com anem? Passen 6 minuts de les 12, som dimecres, 12 de febrer, tenim cels encapotats, de fet fa poc plovia a la capital del Bages, una jornada meteorològicament parlant inestable, de cels coberts i de plugims, una pluja que també ens acompanyarà aquesta tarda. Les temperatures, hores d'ara, són més baixes que les d'ahir, de fet avui la mínima a la ciutat de Manresa hasta allò estava a 4 graus, hores d'ara tenim 7 graus de temperatura al centre de Manresa, a Sant Domènec. Els explico tot el que hem preparat avui en aquest Hora L Catalunya Central. Avui parlarem de llibres i d'altres coses també, però avui els volem parlar de dues presentacions de dos llibres. Un es diu Un veí ben estrany. El seu autor és en Joan Escolies. El Joan és manresà, viu a Sabadell i treballa a Vic. Però el Joan, doncs, és professor també de periodisme, és, fa molts llibres, fa novel·les. I avui, en aquest Hora L Catalunya Central, ens ve a parlar d'aquest veí ben estrany que presenten dilluns de la setmana que ve. Avui en parlarem, doncs, i ens acompanyarà en aquest Hora L Catalunya Central el Joan Escolies. També avui els volem parlar d'un altre llibre, en aquest cas, que es presenta avui mateix. És aquest llibre que han escrit en Josep Tomàs i en Pere Joan Cardona, que es diu Home Femeninus. Aquest Home Femeninus que es presenta avui mateix. Per això avui ens acompanyarà en aquest Hora L Catalunya Central el Josep Tomàs, un dels autors d'aquest llibre. Serà una entrevista de la nostra companya, la Laura Mitjans, la Laura Mitjans. I avui també comptarem amb l'entrevista que ha pogut fer la nostra companya, la Pilar Goñi, amb el Pep Vidal. Si no ho saben, jo crec que sí que ho saben, no? I és que el Manresa, doncs, s'ha classificat novament per la Copa del Rei de Gran Canària. El partit es disputa divendres i ja ho saben que també des d'aquesta casa, des de Ràdio Manresa, es fan, doncs, tots els partits en directe del Baxi Manresa. Al capdavant d'aquestes retransmissions esportives hi ha el Josep Vidal, el Pep Vidal. Doncs bé, avui la Pilar ha pogut parlar amb ell, parlarà amb ell per saber, doncs, com afronta aquest repte d'anar aquest cap de setmana a Gran Canària amb aquesta Copa del Rei de bàsquet, que comença ja demà dijous i que s'allargarà fins diumenge. El primer partit del Manresa, esperem que n'hi hagi més, és divendres a 6:45 de la tarda, hora d'aquí, a Gran Canària. El rival, gens fàcil, i és que ens ha tocat, el Real Madrid de bàsquet. Tot això en parlarà la Pilar Goñi amb el Pep Vidal. I és dimecres, per tant, acabarem aquest programa anant fins a Hard Trends Manresa, parlarem del cor, repassarem portades, avui ens acompanyarà la Sheila. Abans que res, quatre repàs de les notícies de la jornada. Puja la criminalitat a les ciutats de Vic i també a la ciutat de Manresa. A la capital del Bages, la criminalitat es va incrementar un 4,1% el 2024 en relació a l'any anterior. Per tipologia de delictes, el que més va créixer va ser el dels homicidis dolosos i assassinats en grau de temptativa, de 2 a 4, i el tràfic de drogues, de 14 a 25. Per altra banda, els delictes contra la llibertat sexual van baixar un 21%. Pel que fa als robatoris amb força a domicilis i establiments, s'han vist reduïts en un 12,4%. Si es compara amb la resta de Catalunya, Manresa és la 14a ciutat amb més delictes en nombres absoluts, un total de 4.819, mentre que Vic se situa a la 30a posició, 2.561 delictes. En creixement percentual anual, Vic ocupa la 10a posició a nivell català, mentre que Manresa baixa a la 22a posició amb un creixement del 4,1%. Pel que fa a la ràtio de delictes per cada 1.000 habitants, Manresa és la 23a ciutat del país, amb 61,1 delictes per cada 1.000 habitants. La Fira Mediterrània de Manresa va generar l'any 2024 un total de 116,43 tones de diòxid de carboni.
Aquesta xifra és lleugerament inferior a la del 2023, que va ser de 131,49 tones, però continua per sobre de la dels anys anteriors. Per compensar les emissions de gasos, la Fira col·laborarà en projectes de millora mediambiental a diferents centres socials de Catalunya mitjançant l'Oficina de Canvi Climàtic de la Generalitat. Segons explica la Fira en un comunicat, el descens de les emissions d'aquesta última edició en relació a l'any anterior s'ha registrat pel descens de la contaminació provocada pels materials produïts, que ha passat de 36,27 tones a 10,73. Aquesta diferència compensa l'augment de la contaminació que provoquen els desplaçaments, que tot i que ha disminuït la provocada pels cotxes, ha augmentat la dels desplaçaments en avió, passant de 69,67 tones el 2023 a 83,57 al 2024.
El cicle per a majors de 65 anys torna aquest dimecres, avui dimecres, al Teatre Cursal de Manresa, amb el concert de la Cobla Marinada.
La història és plena de música i poesia de protesta i defensa de les llibertats dels pobles, com les cançons dels esclaus del segle XIX, les melodies antifeixistes o els moviments contra l'apartheid. Llum és un recull de cançons i poemes musicats que representen aquesta lluita dels pobles, amb diversitat geogràfica i temporal, però que destaquen per la seva qualitat i la seva importància emocional, simbòlica i històrica. Un viatge en el qual la foscor esdevindrà llum a través del flamenc i el jazz, dues músiques que defineixen perfectament els sentiments de dolor i lluita. La força expressiva de la veu de Pere Martínez, la potència de la Cobla Marinada combinades amb els arranjaments de Vicenç Martín conformen un espectacle que genera emoció a flor de pell. Les entrades per assistir a aquest concert...
Les entrades per aquest concert es poden comprar al Teatre Cursal de Manresa. I, de fet, sàpiguen vostès que fa una hora i quart, a les 11 d'aquest matí, s'han posat les entrades ja a la venda per aquest Mamma Mia, per aquest musical que es veurà al novembre. Al novembre d'aquest any, doncs bé, les entrades per internet a primera hora, a les 11, i a aquesta hora estan volant. Per tant, si vostès volen anar bé a veure Mamma Mia al Teatre Cursal el proper novembre, afanyin-se, doncs, perquè s'estan venent molt ràpidament. Això sí, sàpiguen que són moltes funcions, per tant, encara quedaran entrades, però que estan marxant molt ràpidament. I el Covisa Manresa que revoca els contractes de David Lozano i de Pavel. Anem als esports.
El Covisa Manresa ha rescindit els contractes de David Lozano i Pavel per motius de caire esportiu. Els dos jugadors, que ja no van entrar a la convocatòria del cap de setmana a Canet de Mar, deixen el club després d'una decisió consensuada amb la direcció esportiva i la junta directiva. David Lozano, màxim golejador de l'equip amb 20 gols aquesta temporada, va arribar fa dues setmanes procedent del Salou de tercera divisió. Malgrat el seu rendiment destacat, el club i el jugador han acurtat la seva desvinculació. El seu germà, Aaron, també va deixar el Covisa a inici de curs. Pavel, internacional per la República Dominicana, va fitxar aquest estiu provinent de l'Albacete de segona B amb l'esperança de recuperar la seva millor versió, com la que va mostrar el Sala 5 Martorell. Tot i això, no ha complert les expectatives i el Covisa Manresa ha decidit avançar la seva sortida abans de la finalització del contracte al juny.
I ahir el Baxi Manresa es va desplaçar fins a Barcelona i va fer la prèvia del partit de la Copa del Rei de bàsquet, que això no ho hem dit abans, a la seu del seu patrocinador a la Zona Franca. Hi eren Diego Campo, l'entrenador, Dani Pérez, el base, el jugador del Baxi Manresa, Josep Mariers, el president del bàsquet Manresa, i també Joan Blanc, CEO del Baxi. En parlarem també en aquesta entrevista, en aquest Hora i la Catalunya Central. Senten de fons el que ja coneixen, que és la sintonia de portades. Per tant, anem-hi. El diari Regió 7, més dones policies, però encara lluny de la paritat. Una dona ferida greu en ser atropellada al passeig del riu de Manresa, i també explica el diari que la històrica botiga i manresana de roba Ferrer i Mora tancarà després de 77 anys. A l'equip Berguedà destaca i parla amb Marc Calmet després de la seva experiència al Dakar. Amb aquest titular, l'experiència diu que el Dakar l'has de fer pensant amb el cap i no amb el cor, que et diu córrer. Anem repassant. Nació Digital Solsona. Nova campanya per a promoure un envelliment actiu i saludable, actiu i saludable, a la comarca del Solsonès. Anem a l'info a noia.cat. Investigadores de l'Institut de Ciències de l'Espai animen les nenes de l'escola Gabriel Castellà a interessar-se per la ciència. Recordem que ahir era aquell dia, es commemorava el Dia de la Dona i la Ciència. També expliquen que el CAP Igualada no reforma i amplia el seu espai d'atenció ciutadana. Doncs aquest dimecres 12 de febrer és un dimecres inestable meteorològicament parlant, i és que segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya, segons mostren els mapes, tindrem un dimecres de cel tapat i amb possibilitat de pluges, això sí, petitones, aquestes precipitacions que ja han arribat a la capital del Bages a mig matí i que se'ns han d'allargar també durant tota la tarda. Per tant, tarda de cels encapotats i de pluges. Les temperatures avui han estat suaus, les del matí, això sí, més fredes que no pas ahir. Si ahir la mínima era de 8 graus a la ciutat de Manresa, avui aquesta mínima ha estat de 4 graus. Les màximes avui a la Catalunya Central, que arribaran, com ahir, entre els 13 i els 14 graus de temperatura. Per tant, avui, però, no abandonin el paraigua. No estem parlant de grans pluges, però sí, doncs, d'aquestes petites precipitacions que ens acompanyaran al llarg de tota aquesta jornada d'avui dimecres.
Aquest dijous és el Dia Mundial de la Ràdio. Sensacions, vivències, notícies, imaginació. Què és per a tu la ràdio? Ens ho explicaran Núria Soler, dels Aires de Catalunya, de Ràdio Manresa, el programa més antic de la radiodifusió catalana, Pitu Galobart, de Ràdio Sallent, Josep Genescà, de Ràdio Porreig, i Pep Vidal, de les transmissions del bàsquet manresà a Ràdio Manresa. Dia Mundial de la Ràdio. Celebra la Ràdio Manresa a les 12 del migdia i a les 9 del vespre a Canal Taronja de Televisió. La ràdio, sempre amb tu.
Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda?
Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia, sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, al passeig Pare Claret 6.
Hora L, Catalunya Central. Eli Pagant.
I nosaltres, en aquest Hora L Catalunya Central d'avui, volem parlar amb Joan Escolies. Els volem presentar d'una novel·la, es diu Un veí ben estrany. I per això doncs, hem convidat el seu autor, el Joan Escolies, a qui li donem la benvinguda en aquest Hora L Catalunya Central. Joan, benvingut, molt bon dia, què tal, com estem?
Hola, bon dia. Bé, molt bé. Gràcies.
El Joan és manresà. Vas néixer a Manresa, Joan, però sí. Fas vida fora de Manresa.
Sí.
Fa molts anys que vas a marxar. Sí. Parlem una mica de tu, llavors parlarem d'un veí ben estrany. Però fa molt temps, fa anys ja, que vas marxar de la capital del Bages.
Sí, a veure, jo hi vaig viure fins que tenia 8 anys. El que passa que després, per qüestions de feina del meu pare, doncs vaig marxar, però vaja, tota la meva família és de Manresa i encara ha viscut fins ara, que els avis han fet grans, no?, a Manresa. I aleshores he anat doncs, venint els caps de setmana i venint-hi contínuament, vull dir que no. I després, amb el temps, doncs, he anat a parar a Sabadell i visc a Sabadell i bueno, però vull dir, el cap de setmana també vinc sovint a Manresa, vull dir que no. La relació és constant, sí.
A tot arreu
em presento com a manresà.
Ah, molt bé, això està molt bé, eh? Això als manresans agrada, eh? Que es presentin com a manresans. Joan, el teu primer record d'escriure, de quan és? És a dir, tens el primer record de dir, doncs mira, he escrit això ja de petit?
No és que tingui així un record concret, però... potser a l'any 80, l'any 89, mira, tinc un cosí que va tenir un accident de, uh-huh. un accident de trànsit i va morir en aquest accident de trànsit. I aleshores jo tenia, era, doncs mira, soc nascut al 76, no? És a dir, que era molt, molt petit. I recordo que fer una poesia sobre aquell fet, no? I això segurament és de les primeres coses que vaig escriure. Això i alguna imitació de ciència-ficció d'alguna novel·la com El dia dels trífids o alguna cosa d'aquestes que havia vist.
Ui, El dia dels trífids.
La sèrie TV3.
Sí, me'n recordo.
Una cosa molt... Sí, no? Doncs és d'una altra època, no? D'aquelles poesions de l'Esparver o... Així, doncs, crec que havia escrit alguna... És a dir, aquesta poesia i alguna imitació d'algunes... Un parell o tres de pàgines d'alguna cosa així, no? I això és el que... El primer, doncs, que devia fer. O devia tenir, no ho sé, 12 anys o 13 anys, una cosa així, aproximadament, sí, sí. Però sempre ha estat una constant, eh? Sí.
Joan, ets doctor en història, ets llicenciat en periodisme. Clar, ets també llicenciat en biologia.
Sí.
Algú potser això li pot sobtar.
No, mira, la raó és molt simple, diguem. Jo, un dels interessos, diguem, al marge d'escriure, el que volia fer era paleontologia, és a dir, volia ser paleontòleg. I anava molt, de fet, amb el meu avi anava molt a buscar fòssils doncs, al voltant de Manresa, no? A Calders, a les Blocardes, no? A Sant Fruitós, no? A diferents llocs. I vaig fer biologia, bàsicament, amb aquesta intenció. El que passa que quan vaig acabar, em vaig llicenciar, vaig començar un doctorat en paleobotànica, però allò llavors no em va acabar de convèncer. I aleshores doncs, vaig fer un segon cicle de periodisme i vaig tirar més per el fet d'escriure, perquè en aquell moment, fixa't, em va semblar que posar-me a fer la carrera d'història, que 4 anys aleshores doncs, era molt, i per tant em vaig fer 2 de periodisme i llavors em vaig posar a treballar. Però aquella cosa de l'interès amb el passat, diguem, en sentit així més ampli, doncs ja l'havia tingut. I aleshores, després d'uns anys doncs, treballant a la ràdio, treballant amb algun diari, etc., doncs al final el que vaig fer va ser anar a fer un màster a Londres i després al tornar em vaig posar a fer el doctorat d'història. Per això he fet un seguit de coses diverses, no? Però soc un llicenciat en biologia que em serveix per entendre el canvi climàtic i per per aquestes converses de cafè, però no poca cosa més.
El Joan, doncs, evidentment, ell és, escriu, a més, doncs, també doncs, és professor de periodisme, entre d'altres estaria molta estona parlant del Joan, i la seva darrera novel·la és aquest veí, un veí ben estrany. Joan, què ens pots explicar d'aquest veí estrany, doncs, que arriba, no?, i fa doncs que el senyor Folk, no sé si és com una mica la ventana indiscreta, el vagi seguint. Què ens pots explicar d'aquest veí ben estrany?
Sí, és una mica com dius, una mica també com el inspirat una mica amb el Gran Gatsby, no? Que ara ha fet 100 anys també, i és una que és un noi que explica doncs la vida d'un altre noi, no? En aquest cas és un senyor gran, que és el senyor Folk, que està en una urbanització de l'extraradi de Barcelona, que està situat doncs a la Llagosta, Santa Perpètua de Mogoda, una cosa així, tot i que els llocs tampoc s'especifiquen molt concretament, però viu aquí. I aleshores el que fa doncs és, ell és vidu i el que fa és explicar que ha vingut aquest noi jove a l'altra banda del carrer i a través de les xerrades que tenen el va coneixent, no? I ens va explicant, com a narrador, ens va explicant qui és, què és el que passa amb aquest noi. I, per tant, la novel·la bàsicament el que fa és explicar dos mons, no? Un món del senyor Folk, que s'acaba, que és una persona gran doncs, que veu com el seu món del voltant se'n va, i l'altre món d'aquest noi jove que d'alguna manera se sent frustrat una mica per no poder acabar de realitzar les coses que sap i el coneixement que ha adquirit. I per tant és una novel·la que pretén reflexionar entre aquestes persones grans i les persones joves, i després hi ha un tema de la immigració de fons, no? És a dir, tant la immigració doncs, dels anys 60-70 com la immigració que tenim en l'actualitat, no? Quin impacte té amb tot això? I a partir d'aquests eixos es vesteix la novel·la.
Hi ha una mort també per això?
Hi ha una mort que és el que arrossega la trama, perquè aquest noi jove, això es pot dir perquè és el començament, diguem, aquest noi jove acaba sent l'alcalde de la població. I per tant hi ha un seguit de persones que es queixen davant d'aquesta casa de l'alcalde perquè doncs, hi ha hagut un homicidi o un assassinat, segons com ho veu cadascú, d'una persona, d'un jove català, diguem, d'una família d'aquestes de tota la vida, per part doncs, d'un immigrant que s'ha embarallat i l'ha matat. I a partir d'aquí es genera una trama en la qual el lector ha de veure una mica amb els elements que té a quina posició pren en tot això. És a dir, el lector en aquesta part, en aquesta novel·la és una part molt, molt implicada i molt participativa de la trama, de l'argument, i el que es pretén és generar una reflexió en el lector i que després la novel·la generi un debat sobre les qüestions que es plantegen a la novel·la, diguem.
Aquests moments doncs, que viuen o aquests fets que tenim en l'actualitat és el que t'ha portat a escriure aquesta novel·la amb aquesta temàtica, amb aquest rerefons que ara ens explicava, Joan?
Sí, perquè són temes que trobo que moltes vegades no en parlem prou obertament. És a dir, se'n parla molt a les famílies, se'n parla molt internament el diumenge, no? Sí. Quan les famílies es reuneixen per dinar o així, però en canvi de cara en fora no, perquè tothom sap doncs, que dir segons quines coses són políticament incorrectes. I aleshores la novel·la el que permet és plantejar un seguit d'elements que poden ser políticament incorrectes, però com que són dits per uns personatges i són doncs, expressats per aquests elements que surten a la novel·la, doncs permeten que el lector íntimament pensi, sí, doncs jo estic més a prop d'aquesta posició o d'aquesta altra posició, i que això pugui generar-li amb ell una reflexió interna i que pugui doncs, acabar generant un debat de posicions entre diferents lectors, no? de diferents posicions respecte al que s'està explicant. A mi el que m'interessa sempre és generar doncs una reflexió al voltant de tot allò que escric, és a dir, no és només un divertiment o diguem un passatemps, sinó que el que pretén és incidir en la forma en què mirem les coses. I això ja ho he fet amb les altres novel·les que havia escrit, o els contes que havia escrit, que passa que fa anys que no els publicava, simplement perquè darrerament doncs, he publicat més assaigs i biografies i treballs de no ficció, però escriure no ho he deixat de fer i ara doncs he tornat a publicar i encara tinc més coses que aniran sortint, eh? També amb aquesta idea de... Sí, amb aquesta idea d'una literatura social, diguem, eh? De tocar una mica l'entorn, diguem, el nostre món actual, no? Que no sempre la literatura en català ho fa, eh? Perquè a vegades la literatura en català li agrada molt parlar dels núvols que parlen i de coses d'aquestes, diguem, que a vegades toquen poc la nostra realitat.
També en format novel·la? És a dir, aquestes noves...
Sí, en forma de novel·la, sí, en forma de novel·la, sí. Això ja, diguem, com que ja aquests anys ja he anat fent coses, doncs això, bueno, ho estic polint, però vaja, a mesura que l'editor doncs tingui la voluntat, aniran sortint, sí.
Joan, presentes a Manresa, vens a casa a presentar Un veí ben estrany.
Sí, demà, el dijous, ho presentem a Barcelona i el dilluns ho presentem a Manresa amb el Genís Cinca, que, pobre, s'ha ofert a presentar-me la novel·la a Manresa, i a més, com que viu a Sabadell, l'any demà, el dimarts, també me la presenta a Sabadell. I dic, no vull abusar, però ell s'hi va posar bé, em va dir, no, escolta, que fem-ho els dos llocs, perquè tots dos som manresans i estem, en aquest cas, vivint a Sabadell tots dos. Vull dir que així, doncs, ja fem la jugada, no? I sí, la presentarem a la llibreria Parcir, i bueno, tothom està convidat a venir i, evidentment, doncs, a opinar. I els que no vinguin, doncs, que la puguin llegir i després també que puguin dir la seva, eh? Perquè aquest és l'interès. És a dir, si tot el lector, diguem, que vulgui trobar una novel·la que surti una mica de la formalitat o de les coses així políticament correctes, doncs aquest és el seu tema.
Joan, a quina hora és la presentació?
A les 7 del vespre.
A les 7, a la llibreria Parcir, dilluns de la setmana que ve. Doncs nosaltres li agraïm molt avui amb el Joan Escolies que ens hagi volgut acompanyar en aquests minutets, en aquest hora L, aquí a Ràdio Manresa, i volíem doncs parlar amb ell i parlar doncs d'aquest veí ben estrany de Joan Escolies. Joan, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, a disposar.
Que vagi tot molt bé. Adéu-siau.
Gràcies. Merci. Adéu-siau.
El cap li girava.
Subministren energia i ara ens ajuden a produir-la. No!
Doncs sí, i es diu autoconsum. Instal·lació, finançament i autoconsum compartit. Comunitats de veïns, unifamiliars i empreses. Benvinguts a la revolució energètica.
FactorEnergia.cat.
Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Homo Femininus és el llibre que han escrit a quatre mans Pere Joan Cardona i Josep Tomàs. Es presentarà aquest dimecres a les 7 de la tarda a la llibreria Parcir de Manresa. Per parlar-ne tenim a l'apunt a un dels seus escriptors, el Josep Tomàs. Benvingut.
Hola, benvingut. Gràcies.
Explica'ns una mica de què tracta aquest llibre.
De què tracta? És una novel·la que fa planteja una hipòtesi de que hi ha una epidèmia que fa que els mascles esdevinguem infèrtils. És una epidèmia d'infertilitat i això fa que ens arribem a qüestionar la viabilitat de l'espècie humana tal com la tenim avui dia, i a partir d'aquí hi ha un personatge que li encarreguen de coordinar a nivell mundial tota l'estratègia per fer front a aquesta epidèmia, per entendre les causes, etc. I a partir d'aquí van succeint coses que s'assemblen i d'altres que no s'assemblen tant a la realitat, no? Però que ens fan plantejar una mica l'estat actual de la nostra espècie, de la nostra societat, com funcionem, com ha funcionat la dominació, etc.
És a dir, es podria dir que aquest llibre fa reflexionar?
Aquesta és la intenció, fa reflexionar i sobretot pretenem provocar reaccions, poden ser de tot tipus, i volem que aflorin una mica, que veiem a venir coses que en el dia a dia no ens imaginem, però que si mirem, tenim una mirada una mica més a llarga distància, doncs alguna cosa ha de passar, perquè sembla que hi ha moltes coses que ens vagin malament. I sembla que que alguna cosa ha de poder fer que giri el tomb una mica de la fatalitat en la que estem instaurats. No?
Sí. I d'on va sorgir aquesta idea d'escriure aquest llibre amb el Pere Joan?
Bueno, va sorgir de provocar-nos un a l'altre, de allargar les converses. El Pere Joan Cardona és un investigador mèdic que no només ha aprofundit molt en la seva feina com a investigador i com una persona de referència a l'hora de l'epidemiologia i de la medicina en general, sinó que té moltes inquietuds. I jo, des de la curiositat i des de les ganes també de provocar, ens vam donar compte que les nostres converses podien prendre un cos una mica diferent. I llavors ens vam començar, és a dir, un va començar a escriure i l'altre li va fer una continuació. És a dir, és com la història aquella que tu la comences, i jo la continuo, tu la tornes a continuar, i vam anar fent episodis d'aquest relat que es va complicant i que té un final culminador, com si diguéssim.
Ah, molt bé. Sí, us veu repartir la feina. I com va ser l'experiència? Ja havíeu escrit alguna cosa junts?
No. Uh-huh. No, l'experiència ens ho hem passat molt bé. Uh-huh. O sigui, ha estat una... Les converses ja ens agradaven, ja d'allò, però posar-nos a escriure i a provocar-nos i a coincidir, no coincidir, i enfrontar-nos i ajuntar-nos, ha estat un diàleg, molt, molt interessant. Creiem, o pel que hem vist a l'hora de que els que ens han llegit i això, que és difícil distingir un text d'un altre.
Ah, sí? O sigui,
tot i que hem escrit de manera molt respectada una a l'altra, és a dir, hi ha fragments que són d'un, fragments que són d'un altre, però que les persones que ens coneixen no han apreciat aquesta diferència. No sabem si quan hi haurà més gent que llegirà notarà els canvis de persona que escriu, no? Però pel que hem notat confonem bastant, no? Evidentment hi ha moments que són molt científics i per tant fa pensar que siguin d'ell, hi ha moments que són més de reflexió i més de... però bueno, uns i altres estan ben repartits.
Llavors heu coincidit amb moltes coses, no? Pel que em dius?
Sí, ens hem convençut un o l'altre de coses. O sigui, hi ha hagut una... Sí, la primera gota va ser una provocació de dir per què la reproducció... Imaginar-nos que algun dia la reproducció sigui artificial. És a dir, al llarg de l'evolució de l'espècie humana hem artificialitzat moltes coses. De fet, gairebé ho hem artificialitzat tot. Hem artificialitzat com mengem, com vestim, com ens escalfem, com muntem negoci... Tot és artificial, tot està... Per tot hem de demanar permisos.
Ja.
Per conduir una motocicleta hem de demanar un permís. Però, en canvi, per reproduir-nos no hem de demanar permís, sinó que ho fem de manera natural. I ho hem sacralitzat, aquest moment, aquesta decisió, aquesta capacitat de reproduir-nos, l'hem mantinguda intacta. Però tot sembla pensar o és imaginable que algun dia això esdevingui, haguis de demanar permís per poder-te reproduir i t'haguin d'instaurar o de posar alguna cosa perquè això es pugui produir, no? Aquest imaginari és la primera provocació i ell va reaccionar davant d'aquesta primera provocació i doncs a partir d'aquí ens hem anat autoprovocant i auto... de manera mútua i hi ha coses que ens hem convençut un a l'altre de coses. O sigui, hi ha un... El llibre pretén explicar com ens agradaria. Hi ha un ideal, hi ha un ideal de societat, i és un ideal que no tothom compartirà, no, segurament no és atractiu per tothom, però per nosaltres sí.
Bueno, això ja és important. Sí. I repetiries aquesta experiència, ja per últim, Josep? Escriure amb el Pere Joan, eh?
Jo en tinc moltes ganes. El que no sé si és a dir, el primer pensament és poder allargar aquesta història, però aquesta història està molt ben acabada.
Ja.
I doncs, no en tinc la certesa, en tinc les ganes, però no en tinc la certesa.
Bueno, ja es veurà. Primer presenteu aquest i a veure què tal. Moltes gràcies, Josep, per venir. I des d'aquí us desitgem molta sort a la presentació.
Doncs moltíssimes gràcies.
Bàsquet a Ràdio Manresa amb l'equip de Pep Vidal. Comentaris, resultats, la prèvia, l'anàlisi. Tota la transmissió al 95.8 FM i a radiomanresa.cat.
Aquest divendres a les 6 de la tarda des del Gran Canària Arena, quarts de final de Copa del Rei. Real Madrid, Baxi Manresa. Amb el patrocini de Gamma Montaño, Inmups, Avinent Grup, Montepío, Construccions Salido Carrió, ARB2, Accessoris i Recanvis Vendrell, Pollastres Pujol, Framunt i Signem Immobiliària.
Mariano, ara que Cuines Navarcles ens ha fet la cuina nova, el bany, estic com una reina a casa meva. Però, i si canviéssim les finestres? Cuines Navarcles te les posa d'alumini i queden tan maques. Mariano!
Vinga, Mariano, fes-li cas. Cuines Navarcles t'ho pot fer tot. Som a l'Avinguda de les Bases, 49 de Manresa. Telèfon 93-877-2803. 93-877-2803. Cuines Navarcles, tot amb una sola mà.
Bàsquet a Ràdio Manresa amb l'equip de Pep Vidal. Comentaris, resultats, la prèvia, l'anàlisi. Tota la transmissió al 95.8 FM i a radiomanresa.cat.
Aquest divendres a les 6 de la tarda des del Gran Canària Arena, quarts de final de Copa del Rei. Real Madrid, Baxi Manresa. Amb el patrocini de Gamma Montaño, Inmups, Avinent Grup, Montepío, Construccions Salido Carrió, ARB2, Accessoris i Recanvis Vendrell, Pollastres Pujol, Framunt i Signem Immobiliària.
Perquè el Pep Vidal és a punt de marxar cap a Canàries, perquè aquest divendres tenim Copa del Rei i juguem contra el Real Madrid. Pep,
sí.
Hi ha molts nervis per part de l'afició?
No, jo crec que no. Jo crec que hi ha ganes de que arribi ja el divendres. I jo tinc jo crec, el pressentiment el tinc de que guanyarem el Madrid.
Sí.
Després, potser ens eliminen el dissabte, però almenys el primer partit. Jo crec que seria important que guanyéssim, perquè sempre que hem anat a la Copa, excepte la vegada que la vam guanyar...
A Múrcia,
el 96, sempre ens han eliminat a la primera ronda. I a quarts de final. Si no ha estat el Joventut, ha estat el Barça en dues ocasions. Llavors... ja seria hora de que guanyéssim el primer, ni que sigui amb el Madrid, que és el líder de la Lliga Endesa, però ni que sigui amb ells, però hem de guanyar.
Aquell 96, en Xixi Creus ens va fer un triple a l'últim moment que era impensable i que va fer que guanyéssim aquesta Copa del Rei, que aquí es va celebrar i que ens vam anar tots a la plaça de l'Ajuntament, i que ens agradaria molt que aquest 17 de febrer poguéssim dir que anem a la plaça de l'Ajuntament amb la Copa del Rei, tant de bo. Però a veure, fem calendari. Aquest divendres tenim el Real Madrid.
Correcte.
Suposant que guanyem, què passarà dissabte?
Dissabte jugaríem a 9:45 del vespre, hora d'aquí, hora peninsular, i jugaríem contra el guanyador del València davant del Dreamland Gran Canària.
O sigui, els que juguen a casa, vaja.
Sí. Home. El guanyador d'aquest serà contra el guanyador del Manresa davant del Madrid.
És que clar, si guanya el Gran Canària, jugar amb els de casa, això és complicat, eh?
Jo crec que tenen més responsabilitat ells. Tenen més a perdre que a guanyar. Preferiria el Gran Canària que no pas el València.
Sí?
I tant, home.
I el diumenge, si arribem, la final.
la final, que podria ser amb l'Unicaja, podria ser amb el Barça, podria ser amb el Tenerife, que el Tenerife és el que... Hi ha gent que he sentit, amics meus, al meu entorn, que diuen que volen el Tenerife a la final. Jo no vull el Tenerife, no vull patir tant.
El Tenerife és el que ens va tocar a Bilbao? No.
Correcte. Sí. A la final de la Champions, de la Basketball Champions League. Sí.
Que estan molt preparats o que ens guanyen sempre.
Home, ens van guanyar la setmana passada ja en partit de Basketball Champions League al Congost, i ja és l'enèsima derrota davant d'ells. Tenen jugadors com Xermadini, com Marcelinho Huertas, com Abromaitis, com Bruno Fittipaldo, que són molt bons i però, ens guanyen.
Però Pep, nosaltres estem molt bé, perquè fa 4 dies hem guanyat el Barça. Aquest fi de setmana passat hem tornat a guanyar.
Home, per això jo crec que la gent està amb molts ànims i molta confiança. El que passa que s'ha de ser realista. Juguem contra el Madrid. Que el Madrid, encara que no sigui la millor temporada del Real Madrid, és líder de l'ACB. Per tant, s'ha d'anar amb compte, perquè potser ens creiem aquí el que no som i ens fotem una bona patacada.
Com és el pavelló on anem a jugar?
Doncs mira, això li comentava la meva dona, de que és el lloc on he anat més a fer les transmis.
Ah, sí?
Sí, perquè a l'època del Xano, al Xano no li agradava volar tantes hores. I em deia, Pep, vols anar tu a fer el partit? I jo, encantat de la vida. Uh-huh. I vaig anar un parell de vegades a Canàries, a les Palmes de Gran Canària, però encara era amb el pavelló antic. Uh-huh. Per tant, aquest pavelló jo no l'he viscut, però pel que m'han comentat, és un pavelló, clar, no és tan petit com era l'altre. L'altre era una mena com de congost, perquè ens fem una idea, i aquest, en canvi, és una mica més obert, no és tan claustrofòbic, i és un lloc que jo crec que és un lloc adequat. Mm-hmm. Tot i que la Copa considero que per l'aficionat anar a Canàries, ostres, és amb un pressupost molt més elevat que no si vas a Màlaga, si vas a Madrid, si vas a Bilbao, però és un lloc maco, és un pavelló molt maco.
I saps si aniran molta gent, molta afició?
Costa molt de trobar gent que hi vagi. Per què? Perquè els abonaments es van posar a la venda al novembre. Al novembre, excepte 3 o 4 clubs, ningú sabia qui aniria a la Copa. I això és un tema que s'hauria de tractar bé, a veure per què sempre es posen al novembre. Clar, al desembre ja estaven esgotats els abonaments.
Clar.
Llavors, qui els ha comprat? La gent que va a fer diners amb els abonaments, o el supermotivat, que confiat de que el Manresa anirà a la Copa, i llavors ja el té. Que passa que, clar, cada abonament et costa 170, 180 com a mínim. Mm-hmm. Llavors, si algú hi vol fer negoci, ja no et dic els preus, estan molt inflats.
I escolta'm una cosa, com seran les transmissions que viurem a Ràdio Manresa al 95.8 de l'FM?
Doncs intentarem portar convidats a cada partit. De moment tenim mig lligat ja el del primer dia.
Qui sou a la transmissió?
A la transmissió som el meu company, que és l'Aleix Cabré, que és l'analista tècnic. Ell és el qui en sap de bàsquet, perquè jo, per molt bàsquet que porti aquí a la ràdio, no hi entenc ni una quarta part del que entén ell, amb lo jove que és. Llavors tenim el Marc Rivera, que és la persona que està a l'inalàmbric, que també vindrà a Canàries. El Marc té uns coneixements d'anglès altíssims, sembla que hagi estat, sigui natiu d'Anglaterra o d'Estats Units, uh-huh. I s'ha fet unes molt bones preguntes, té molts coneixements també de bàsquet, i per tant la persona adequada també per estar en un lloc com l'inalàmbric. Uh-huh. I serem nosaltres tres. A les transmis que fem al Congo sí que hi ha l'Anna, que s'ocupa de la part mèdia de les transmis, però som nosaltres, serem nosaltres i la Brigitte Estudis.
Uh-huh. I aleshores vosaltres ja teniu previst el primer dia convidats que estaran allà?
Sí, tenim previst, no vull dir encara noms, perquè a veure si al final no ens al final s'estira enrere, però intentarem tenir persones allà al Gran Canària Arena. El que passa que, clar, és l'expectativa també, la por de dir a veure què ens trobarem. A veure quin tipus de condicions per treballar ens trobarem, perquè estem molt ben acostumats al Congost, perquè som, ens coneixem els de sempre, és a casa, arribem 2 hores abans, no hi ha ningú, posem la maleta allà, ho muntem tot, estem allà tranquil·lament, en un lloc que és a fora, i ja no a fora del Palau Blaugrana, sinó a 1.000 quilòmetres d'aquí, a 2.000 quilòmetres, no ho sé, no ho sé, jo suposo que ho tindran molt ben acondicionat pels mitjans de comunicació, el tipus de cablejat, de tot el tipus d'infraestructures perquè arribi bé la connexió, estarà bé, jo no tinc cap dubte, i l'únic és, el que em fa més por és agafar l'avió, que no ho perdem, que no ens adormim, que no se'ns punxi una roda al cotxe anant cap a l'aeroport. Això per mi és el més important. Un cop ja haguem facturat la maleta i estiguem al seient de l'avió, ja està.
Escolta'm una cosa, a quina hora és el partit divendres?
El divendres és a 6:45 de la tarda. Uh-huh. Per nosaltres que estarem allà serà 6:45, però aquí 6:45, a les 6 connectarem en directe ja.
Molt bé.
Mitja hora abans.
Doncs escolta, que hi hagi molta sort i tant de bo dilluns tinguem la copa i la puguem lluir a Manresa. Que vagi molt bé la retransmissió. Sort als tres, que segur que anirà molt bé. I a tots vosaltres dir que teniu una cita el divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Manresa, 95.8 de la FM, per escoltar aquest enfrontament entre el Manresa i el Madrid de la Copa del Rei. Pep, molta sort.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs trobar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia, sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, al passeig Pare Claret 6.
M'hi convido?
Aquest dijous és el Dia Mundial de la Ràdio. Sensacions, vivències, notícies, imaginació. Què és per a tu la ràdio? Ens ho explicaran Núria Soler dels Aires de Catalunya de Ràdio Manresa, el programa més antic de la radiodifusió catalana, Pitu Galobart de Ràdio Sallent, Josep Genescà de Ràdio Porreig i Pep Vidal de les transmissions del bàsquet manresà a Ràdio Manresa. Dia Mundial de la Ràdio. Celebra la Ràdio Manresa a les 12 del migdia i a les 9 del vespre a Canal Taronja de Televisió. La ràdio, sempre amb tu.
Bàsquet a Ràdio Manresa amb l'equip de Pep Vidal. Comentaris, resultats, la prèvia, l'anàlisi. Tota la transmissió al 95.8 FM i a radiomanresa.cat.
Aquest divendres a les 6 de la tarda des del Gran Canària Arena, quarts de final de Copa del Rei. Real Madrid, Baxi Manresa. Amb el patrocini d'Expert Joanola Fotomatón, Frankfurt Calxavi, Viatges Massaners, La Taverna del Pinxo, Quívoc Albert Disseny, GCT Plus, Control, Carnisseria Quimeta del Mercat Puigmercadal i Teràpies Orientals Carles Torres Casana. Busques feina? Et donem la solució. Coneix i consulta l'empresa GCT Plus, l'empresa de treball temporal que es posa a la teva disposició per ajudar-te. Et donaran resposta immediata a les teves necessitats laborals amb oficines arreu del territori català. Deixa'ns ajudar-te i vine a la més propera, a Manresa, Igualada o Berga. Consulta la web gctplus.com. Empresa col·laboradora amb el Miliàrum Montserrat 2025. Air Trends Manresa, carrer Girona 30, 93 874 89 63. La vida és massa curta per portar un cabell avorrit. Air Trends Manresa patrocina l'actualitat del cor.
8 minuts i la 1, ens anem fins a Air Trends Manresa i saludem a la Laura. Laura, què tal, com estem?
Bon dia, i amb boira,
Sí,
és un dia raro,
sí,
fa fred.
Tapadot, fa frescota, ha plogut, ja ha de ploure, vull dir que el mapa es posa que la tarda ha de ploure tota la tarda, sí, avui serà un dia d'aquells grisots. Esteu bé, totes?
tot és bé, de
fantàstic.
Encara estem senceres.
Encara
esteu senceres. Perquè van caient tothom com mosques.
Sí, no, que segons, segons les dades d'aquestes coses, de la Generalitat, la grip ja marxa. Diu que encara hi ha casos, però ja està.
És a dir, una altra cosa, no
ja marxa la grip, marxa el coronavirus, marxa el virus sincicial, totes aquestes coses ja estan marxant. Segur que el del mal de panxa aquest que també hem tingut també es veu que ja marxa. Ara t'hi ha gust tu, eh? Ara arribarà una cosa, alguna altra.
El primo.
Escolta, Laura, tu segueixes la Isla de las Tentaciones? Seguiu la Isla de las Tentaciones?
Bueno, aquest any no tant, però he de dir que... està interessant la cosa.
Clar, és que jo no la segueixo, amb aquests programes, i soc sincera, no n'he vist mai cap. Però aquests dies he començat a sentir parlar molt d'un tal Montoya, i al final dic, home, dic, poder que miri qui és el Montoya, no? Mira com riu. I clar, és que és aquest, un noi d'aquest programa que s'ha tornat viral, que fins i tot fa que la Whoopi Goober, a l'altra banda dels Estats Units, en parli.
Sí, també he vist un TikTok d'uns francesos, uns jugadors de bàsquet francesos, que quan surten al camp criden Montoya.
En sèrio?
Sí, heavy.
Clar, per si la gent no ho sap, és aquest programa que vas amb una parella, i jo ho posaria entre cometes, vas amb la teva parella i llavors resulta que hi ha un altre, hi ha, bueno, si
tentadors, hi ha tentadors.
Exacte, si ets mascle et tenten noies i si ets femella et tenten els nois i llavors et posen imatges i apa, i aquest Montoya va veure com la seva nòvia o parella o què vols, o amb la que va anar al programa, li feia el sal o se'n anava amb un altre i allà s'hi armola de Sant Quintín, no?
Sí, bueno, de fet, el que no poden fer és anar cap a l'altra banda de la illa, perquè se suposa que estan com a dos llocs completament diferents, però evidentment és un reality i estan a l'altra punta, o sigui, com la Barceloneta d'una punta a l'altra. Pues se pegó el carrerón de su vida. O sea, però és que el mèrit no lo tiene el Montoya, lo tiene el càmera siguiéndolo.
Sí, hi ha algun moment, sí, que clar, perquè el càmera va començar clar. Doncs, a darrere. Sí, he vist alguna cosa que també parlava del tema del càmera que el va gravar. Doncs un senyor que s'ha fet viral, ara m'explicava una companya, la Brigitte, que aquest noi ja ve d'algun altre reality, eh? Per tant, vol dir que aquest senyor...
Això ja no ho enganxo tant, perquè jo Telecinco no...
Doncs la companya, la Brigitte, m'ha dit que sí, ara mateix, que aquest noi ja venia d'algun altre programa d'aquests així, doncs, com bueno, Supervivientes, ja o no ben bé un Supervivientes, però alguna cosa així, vull dir que ja és carn de programa sí. D'aquests. Doncs mira, si la gent volen riure, que es posin Montoya al Google, ja surt, perquè és el primer que surt, per tant, podran veure qui és...
Sí, però entre el Montoya i la nena aquella que es torna boja, no has vist de la Isla de Santa Cruz? ¿Cómo pones un coño en tu nuca?
Ah, sí?
No.
Ui. No l'he vist.
Es veu que estaven de festa, evidentment, allà a aquelles illes pues, fa calor i bebida i no sé què, pues, està sol dia en biquini, pues, normal. Pues la tia allà, un conso en tu nuca.
Mare meva.
Perquè la va pujar als ombros.
Als ombros, bueno. Vale. No, doncs ja faré una cerca de tots aquests vídeos virals de la Isla de las Tentaciones.
Aquesta temporada... Bueno.
Doncs que sàpiguen que aquest Montoya, aquest noi, se'ns està fent, es fa estar fent-se famós i ja m'agradarà veure doncs, quan acabin. Escolta, Laura, mira les revistes del cor així una mica per sobre, res així superinteressant. Els veu que l'Ola diu que el senyor aquest, el Nicolás de Grècia, s'ha casat amb una noia que es diu Crisi, d'un cognom que no es pot impronunciar, que deu ser grega, Barbionogianis, o una cosa així. Està bé.
Perquè no parlin d'ella, està prou bé.
I tothom, bueno, a 10 minuts parla doncs que la Cristina Pedroche va formar una carta d'aquelles quilomètriques per dir que al final tindrà un nen, eh? Tindran un nen i el 10 minuts diu que li posaran un nom basc.
No són
bascos, no? Ni ell ni ella, no?
No,
el David Muñoz és madrileny i ella diria que també, no? Bueno, deuen ser de les Espanyes. Doncs que sàpigues, que sàpigues això, que li posa que és un nen i que...
Molt bé. Me n'aniré a dormir més tranquil·la.
Sí, exacte, tots dormirem més tranquil·la. Doncs és aquell dia de portada sossota, saps? No hi ha així maco, rimaco que puguis...
Home, és que el Montoya se l'ha llevat tot.
S'ho han portat tot. I que el que sí que continua cuejant encara és el cas de l'Annabel Pantoja i la seva parella, i resulta que l'home, el David Rodríguez, que és la parella de l'Anabel Pantoja, ha marxat ja de les Grans Canàries, s'han aturat a Andalusia, perquè aquest noi es veu que és fisioterapeuta, no? I l'ha deixat sola a les Canàries. El que no entenc, l'Anabel viu a les Canàries, llavors, això és el que no entenc.
Sí, jo crec que sí.
Sí, no? Que viu a les Canàries. Doncs que
Això deien que vivien allà.
Doncs viuen allà i ell ja ha marxat. I aquests dies el que ha fet l'Anabel Pantoja a través del seu compte d'Instagram és... pues continuar manejant la perdiu, ara jo ja crec que ja és això, i ha publicat que jo crec que hi ha coses que ara potser ja no calen, no? Ha passat, deixa-ho estar, no? Potser. Ha diu que ha sigut la seva manera d'agrair a l'hospital el tracte i ha començat a penjar fotografies dels dies que ha estat ingressada, eh? No de la nena, sinó dels plats que menjava, de no sé què. Sí que és veritat que es veu que va passar, van tenir algun problema dins de l'hospital, a dins de la UCI on estava la nena, que es veu que algú va intentar fotografiar la nena. Que això dius també, vaya, no? Per agafar aquesta...
Ja és mala llet,
sí,
també.
Sí, sí, es veu que també han tenir algun tema, però es veu que ell ara s'ha dedicat a publicar aquestes fotografies. Com que se'ns menja el temps i que el Jordi Cruz i la Rebeca Lima tornaran a ser pares, i que es veu i que la Susana Griso ha trencat amb la seva parella que estava vaya fins ara, que feia uns quants anys.
Mentre segueixin treballant,
exacte.
Els vegi la vida.
Escolta, Laura, fins dimecres. Que vagi bé. Adéu-siau. I nosaltres, fins demà.
Esa es la subida de las pensiones. El gobierno ha aprovechado el cambio del sentido del voto del PP para criticarlos. Recordamos que pasaron del no al sí tras el acuerdo con Junts. Y Podemos y Bildu han advertido al Ejecutivo de que así no se puede legislar. El decreto regresa al Congreso con menos puntos que hace un mes cuando fue rechazado por Vox, PP y Junts.
Por Vox, José PP
Coello,
y
buenas tardes.
José Coello, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, en un debate donde estamos viendo más reproches que anuncios, Félix Bolaños ha apuntado al PP por sus argumentos para cambiar el no por el sí.
Ustedes dijeron que votaban que no porque decían que el decreto defendía ocupas, cedía palacetes y subía el IVA. Ahora, lógicamente, enrojecen ustedes.
Mientras que socios como Podemos o Bildu han lanzado un serio aviso al gobierno.
Estamos ante un gobierno débil, un gobierno sin proyecto político, un gobierno que fantasea ya con un adelanto electoral.
Con todo esto no ha ganado nadie. Solo la antipolítica.
Y con un Junts recordando un clásico de su argumentario, este gobierno no quiere negociar.
Ustedes han demostrado que prefieren la coacción y el chantaje al diálogo y a la negociación.
La votación se va a celebrar en unas dos horas y ahora sí el Congreso.